Al llarg de l'any, Marina Ramon passa més temporades a l'Àfrica Occidental o al Regne Unit que no pas en terres vallesanes. Aquesta paratana va estudiar Biologia, però la seva vida va tenir un punt d'inflexió fa 11 anys, l'any 2014, quan amb 23 anys va marxar de voluntària al Senegal en un projecte de conservació de l'Institut Jane Goodall. Va ser el primer cop que va veure un primat en llibertat i va decidir dedicar la seva vida a l'estudi dels simis i concretament dels ximpanzés. Després d'un postgrau en primatologia a la Universitat de Girona i d'un màster en conservació de primats per la Universitat Oxford Brookes, es va traslladar a Guinea-Bissau, al Parc Nacional de Cantanyez, on va treballar en el seu doctorat per la Universitat Britànica d'Exeter. Marina Ramon va fer un estudi sobre l'efecte de la lepra en els ximpanzés, un treball que també s'ha publicat en la revista científica Nature i en la qual la paratana apareix com a coautora juntament amb un grup internacional d'especialistes en aquest àmbit. I aquests dies es troba per parets i li agraïm molt que hagi pogut passar per RAP107 per explicar les seves experiències. Bon dia, Marina.
Hola, bon dia.
No m'he equivocat, no? Més o menys en el currículum...
No, tot molt bé. Sí que és cert que ara portava uns mesos a parets perquè vaig estar redactant la tesi doctoral acabant-ho de fer des d'aquí, però tot el que has dit és veritat, ha anat així.
Com et sents, doncs, havent passat tant de temps fora de casa, no? I havent-te de fer la teva feina tan lluny i això, lluny de casa.
Doncs bé, sí que és veritat que quan portes molt temps anant amunt i avall, a vegades també valores una mica la tranquil·litat i l'estabilitat, perquè sí que els últims 10 anys una mica més he estat això entre Regne Unit, en diferents llocs del Regne Unit, Senegal, Guinea-Bissau, i jo crec que m'ha anat bé tenir uns últims mesos de redacció de la tesi així més tranquil·la, aquí a parets, això m'ha anat bé, però sí que és veritat que sempre hi ha un punt de trobar a faltar coses, no? Perquè tens una mica de tu a cada lloc on has estat. I potser és això, trobes a faltar la feina de camp, on poder estar estudiant els ximpanzés, les amistats que deixes a cada lloc, no? I això sí que és una mica més difícil de portar.
Clar, perquè en definitiva és com un vitrall, no? Estar aquí parets, que és la teva família, no? L'entorn més de joventut, però clar, a la vegada el ximpanzé, no? Els animals que estudies estan a Àfrica i a la vegada els teus mestres, suposo, i persones que de referència estan al Regne Unit.
Exacte, és una mica això. I clar, a més el Regne Unit també ha estat en diferents institucions. Ara just vinc de defensar la tesi doctoral i també va ser una setmana així d'anar amunt i avall perquè vaig estar primer a Cardiff, on vaig estar fent la part de laboratori, que la vaig fer a la Universitat de Cardiff, després he estat a la Universitat d'Exeter per fer la defensa. Llavors ha sigut una setmana intensa també, que m'he anat trobant amb amistats, amb les supervisores, i ha sigut... Jo crec que ha sigut una setmana maca perquè he pogut fer una mica també de cloenda d'aquesta etapa i ha estat bonic també.
Abans d'entrar a l'estudi m'estaves explicant, no?, que la tesi és una part d'aquesta publicació que s'ha fet a la revista Nature, no?
Sí, doncs inicialment aquest article de la revista Nature que vam publicar el 2021 explicava bàsicament que per primer cop s'havia trobat lepra en primats salvatges, en aquest cas en ximpanzés de l'Àfrica Occidental, en una població al Parc Nacional de Cantanyès, a Guinea-Bissau, i en una altra població del Parc Nacional de Tai, a Costa d'Ivori. Llavors, bàsicament el que vam explicar en aquesta publicació és que hi ha ximpanzés amb lepra, cosa que no s'havia observat mai amb llibertat, sí que en alguns ximpanzés captius, que si vols després en parlem d'això, però no s'havia observat mai en llibertat. Llavors vam trobar evidències moleculars, evidències amb càmeres trampa, no?, fotogràfiques, i després vam investigar per intentar entendre d'on venia aquesta soca i si havia pogut haver transmissió per part d'humans a ximpanzés o d'algun reservori, però ens havien quedat una sèrie de preguntes, no? I d'alguna manera la meva tesi doctoral parteix d'aquesta base i d'acord, sabem això, però en volem saber més, no? Per exemple, aquesta malaltia de la lepra, com progressa al llarg dels anys en aquests ximpanzés afectats, o quina és la prevalença de la lepra en aquests grups socials, no? I fins i tot també anant a qüestions més bàsiques com quants ximpanzés viuen en aquests grups, no? Perquè és molt difícil establir prevalences o certs paràmetres si abans no hi ha un coneixement bàsic de l'ecologia. Llavors, és el que he fet amb aquesta tesi, utilitzant mètodes no invasius, és a dir, utilitzant càmeres trampa que graven els ximpanzés i els animals, no?, que quan detecten moviment fan vídeos, i també recollint mostres fecals que ens han permès, a través del genotipatge, identificar quants individus hi ha en aquests grups i fer estimacions d'abundància i densitat, mm-hmm. i també a través d'aquestes mostres fecals fer PCRs específiques per detectar la presència del bacteri Mycobacterium leprae, que és el causant de la lepra en ximpanzés.
I veure quina
proporció d'individus mm-hmm. hi ha afectats, exacte.
Uh-huh. I què se sent quan, doncs això, feu el descobriment, que és els primers primats que descobriu que en llibertat han agafat aquesta malaltia, que l'han desenvolupat, que se sent com a persona, no?
Doncs,
d'alguna
manera és una barreja com de molta curiositat i de dir, ostres, això és algo molt important i sentir que és una oportunitat poder participar en un projecte com aquest. I d'altra banda també una preocupació, no? Perquè són animals, aquesta subespècie, Pantroglodytes verus, que és el ximpanzé de l'Àfrica de l'Oest, està críticament amenaçada, amb poblacions que estan disminuint, llavors qualsevol amenaça, en aquest cas una malaltia infecciosa, se suma a les altres amenaces com la destrucció de l'hàbitat, no? I tot de factors que estan afectant els ximpanzés. Llavors, uh-huh. s'estudia amb aquesta preocupació. En aquest cas, quan a mi se'm va oferir l'oportunitat d'anar-hi, ja es tenia l'evidència, és a dir, hi havia dues altres estudiants de doctorat que mentre estaven fent el seu doctorat en altres coses, en ximpanzés, es van adonar que hi havia alguna cosa estranya, no? I van començar a posar fil a l'agulla, a obtenir imatges, a enviar mostres a l'Institut Robert Koch d'Alemanya, que són especialistes en zoonosis, i ells ja tenien l'evidència. Què passa? Que aquestes estudiants havien de tornar al Regne Unit per escriure les seves tesis i la investigadora principal, la Kimberly Hawkins, que havia sigut cosupervisora meva durant la tesi de màster, em va dir, ostres, Marina, voldries anar tu per continuar aquest seguiment? Perquè ara ens quedaríem que no hi hauria ningú durant aquests mesos i volem seguir recollint mostres, volem seguir obtenint imatges, i llavors va ser una oportunitat única i vaig dir que sí, sense pensar-m'ho, i vaig anar allà 6 mesos.
Uh-huh. Suposo que, clar, és important aquest treball en equip, no?
Totalment.
El fet que sigueu coautors tot aquest grup d'estudiants, d'investigadors, de científics, fa que aquesta feina es pugui prolongar en el temps, no?
Exacte. O sigui, una feina com aquesta, avui en dia és que és impossible fer-la una persona sola, o fins i tot diria una institució, no? Perquè necessites l'expertesa i els recursos de diferents grups de recerca i diferents persones. És a dir, nosaltres, per exemple, des de la Universitat d'Exeter, diguéssim que hem fet molt la part de la recollida de mostres, de col·locació de les càmeres trampa, no?, d'analitzar les imatges i de més. Jo també, per la meva tesi també de les mostres recollides, he fet aquesta anàlisi de genotipatge per saber quants ximpanzés hi havia. Però, per una altra banda, hi ha els nostres col·laboradors alemanys, que és l'Institut Robert Koch i el Helmholtz Institute for One Health, que han fet tota l'anàlisi de la part més del patogen, no? I ells tenen realment l'expertesa, els recursos, les condicions al laboratori de bioseguretat per poder fer aquests anàlisis, i ja en el cas de l'article de Nature tenim col·laboradors d'Estats Units, tots els companys també de Costa d'Ivori, que també han estat fent la recerca, de l'Institut Max Planck d'Alemanya. O sigui, són moltes institucions, moltes persones i, evidentment, la feina essencial dels treballadors locals, no? dels uh-huh. assistents de recerca, que són qui coneixen més el bosc, qui són més capaços d'identificar rastres, que tenen aquest coneixement que sense ells seria impossible fer cap tipus de recerca.
Es perdríeu. Hem parlat d'aquell primer viatge que vas fer al Senegal, que no sé si va sorgir la passió pels ximpanzés en aquell moment, ja la portaves d'abans, com va ser aquell viatge?
Doncs mira, el que és curiós és que a mi els ximpanzés sempre m'han interessat, els primats en general, des de la infància. No sé si alguns, potser ja sóc una mica vella, però alguns recordareu el programa Veterinaris, que s'emetia per TV3 quan jo era petita, i hi havia diferents casos, no?, d'animals domèstics, animals de granja, animals de zoològic, i jo recordo molt la Nimba i la Batanga, que eren dues goriletes, que no se sabien, la seva mare no les havia alletat de manera natural, i necessitaven prendre biberó, i allà on va començar a crear com molta curiositat, no? Aquestes, els primats, els goril·les, i vaig començar a llegir, no? Coses, llibres per infants, no? Recordo llegir Desmond Morris, un llibre molt, molt xulo del comportament animal, i això em va començar com a interessar molt, i això que podria haver sigut una cosa passatgera, no? D'una etapa, es va quedar, i ja vaig decidir, no? Faré el batxillerat científic, vull estudiar biologia, vull tirar per aquí, no? I, uh-huh. I vaig anar fent cursos a la Fundació Mona, al Zoològic, i em vaig anar especialitzant en els primats. I llavors va ser, jo ja sent voluntària de l'Institut Jane Goodall, quan tenia potser 22 anys, una cosa així, em va sorgir l'oportunitat d'anar com a voluntària a Senegal, no? Jo estava aquí fent xerrades per joves i adults també, i infants, en escoles, centres cívics i a més, sobre primatologia, feia tallers, feia xerrades sobre el coltan, no? I l'ús dels mòbils, la relació entre l'ús dels mòbils i l'explotació de coltan i els efectes mediambientals i socials que tenen en països com la República Democràtica del Congo. I jo anava fent això a part mentre jo anava acabant la carrera de biologia, no? I llavors em va sorgir l'oportunitat l'últim any, mentre feia un estudi de goril·les al zoo, de dir, ostres, l'any que ve voldries anar a Senegal? I per mi va ser, ostres... Clar, però alhora em feia com molta por, no? Perquè era com, a Senegal, això va en sèrio, això és ja... Uh-huh. I me n'alegro molt d'haver-ho fet perquè vaig dir, ostres, abans de decidir si faig un màster en això, vull de primera mà veure si m'agrada, si me n'en surto, perquè potser vaig allà i aguanto una setmana, no? De dir, ostres, a les pel·lícules molt bé, però jo allà no aguanto. I no, va ser una experiència fantàstica i a partir d'aquí, doncs, va anar encaminant-se tot, una mica.
Una experiència que era de 6 mesos, no? Sí. Llegit, i va acabar sent any i mig.
Sí, una cosa així, i moltes vegades que hi he tornat, també vaig anar a fer allà la tesi del màster, jo vaig fer un màster a Oxford, i vaig tornar a Senegal per fer un estudi de l'ús d'un fruit salvatge, que es diu l'are, en la llengua local, en púlar, per part dels ximpanzés i de la població local, no? Perquè em va començar a interessar molt la coexistència, no? entre animals salvatges, en aquest cas els ximpanzés, els primats i les persones, no? Perquè moltes vegades tenim al cap aquesta idea de boscos pristins, no? En què els animals estan en llocs inalterats, i la veritat és que cada cop, sobretot en el cas del ximpanzé a l'Àfrica Occidental, ja els ximpanzés es troben propers a carreteres, a assentaments urbans, etc. No? Llavors és una mica, m'ha interessat molt aquesta part de com es pot fer per conviure les persones i les seves necessitats de desenvolupament i alhora la preservació d'espècies en perill crític. No? Llavors va ser una investigació molt interessant que va combinar amb aspectes de ciències naturals, no? A través de fenologia, de les femtes, alhora amb entrevistes a la població local i observacions més antropològiques de quin ús feien d'aquest fruit, com el venien, quants diners en treien de la venda i veure si era sostenible a llarg termini aquesta explotació, no, d'aquest fruit.
Mm-hmm. De fet, abans estaves parlant, no, de l'explotació del coltan, que és un material que s'utilitza molt en els mòbils i que realment ha fet estralls amb tot el sorgiment de la tecnologia en els últims anys a Àfrica, si no m'equivoco, a Sud-amèrica també està fent estralls. No sé si els països, si has vist una evolució que els països comencin a regular i tinguin més en compte els animals.
El que sí que és veritat que a la República Democràtica del Congo, des d'Estats Units i la Unió Europea s'han fet esforç a nivell de regulació perquè hi hagi més traçabilitat, però segueix sent clar que molt, molt coltan és extret amb condicions de deplorables, en condicions en què hi ha infants implicats, en què no hi ha una mínima protecció en l'entorn laboral. I a més també el que està passant molt, parlo sense ser un expert, evidentment, a la regió, és que molt coltan l'està venent Ruanda, quan realment les reserves de coltan de Ruanda són ínfimes, però a través de, bueno, no sé si heu anat seguint les notícies, no? Però l'M23, hi ha una situació política molt complexa a la regió de Kivu, que està a l'est de la República Democràtica del Congo, i realment a través de guerrilles s'està, com es diu, no, en anglès, smuggling, no, aquest coltan, i realment, tot i que Ruanda no tingui grans reserves, està venent quantitats de coltan molt, molt elevades i és perquè ve de rutes ve així clandestines. No? Això a l'Àfrica Occidental on jo estic no, em queda molt lluny, són coses que jo sé perquè potser he llegit o no, les notícies o de més. El que sí que s'està veient és que a l'Àfrica Occidental la mineria cada cop suposa també una amenaça més gran per la supervivència dels ximpanzés i això ho veiem molt en el país veí, de Guinea Bissau i de Senegal, que és Guinea Conakry, que és molt rica en minerals i correm el risc de que Guinea acabi sent una mica una mina a cel obert, no? Perquè sí que és veritat que les empreses han de fer estudis d'impacte ambiental, etc, però hi ha uns interessos molt grans, sobretot cap a aquestes energies verdes, no? És a dir, moltes vegades ens oblidem que per tenir un cotxe elèctric i tots pensem que això és molt verd i que no emet, no fa emissions i per tant estem transicionant cap on hem d'anar, necessitem uns minerals que es troben majoritàriament a l'Àfrica i que acaben implicant doncs, efectes ambientals molt nocius, no? Com la reducció de l'hàbitat d'animals molt emblemàtics com els ximpanzés i d'altres, la contaminació de l'aigua del subsol, desplaçaments a vegades forçosos de poblacions locals. Llavors, tot és molt més complex del que sembla, no? Quan, en aquest sentit, i hem d'estar atents a aquestes coses.
I precisament l'efecte i l'acció de l'ésser humà doncs, afecta a l'hàbitat i vosaltres precisament quan treballeu inspeccionant els animals, almenys vosaltres, el teu grup i tu mateixa, aposteu per l'acostament mínim, no? Intentar estar el més lluny del seu hàbitat, del seu entorn.
I això té una raó i és la següent, és a dir, inicialment quan es van començar a fer els estudis de primats salvatges, no? Sobretot grans simis, es va fer un procés que es coneix científicament com el nom d'habituació, és a dir, voler que els ximpanzés en aquest cas s'habituïn a la presència dels investigadors de manera que esdevinguin un element neutre i que per tant se segueixin comportant igual i que hi hagi una persona mirant-los i prenent nota sigui com si hi hagués un arbre.
Com una roca
exacte,
que ha aparegut allà.
Exacte. Això va permetre avenços molt importants a l'hora d'entendre el comportament dels primats. Podem pensar en primatòlogues com Jane Goodall, no? O com Diane Fossey, estudiant ximpanzés i goril·les respectivament, Birute Galdikas a estudiant orangutans al sud-est asiàtic. Però és veritat que la situació al llarg de les últimes dècades ha anat canviant molt i cada vegada sabem més que aquestes espècies estan en perill d'extinció i tenen una sèrie d'amenaces i coexisteixen moltes vegades amb poblacions humanes que, per exemple, poden caçar-los. No? En el cas dels ximpanzés de Guinea-Bissau, concretament de Cantanyés, del Parc Nacional on jo he fet la recerca, els ximpanzés no són caçats per alimentació, no es menja ximpanzé. Sí que és veritat que hi ha ximpanzés que a vegades se'ls mata perquè accedeixen a conreus i a productes agrícoles que són preuats, que tenen un valor econòmic, i la gent, els pagesos, potser estan farts, no? I decideixen matar a un ximpanzé, no? També hi ha casos molt concrets, no freqüents, però tampoc rars, de ximpanzés de cries que són que es mata la mare per obtenir la cria i per vendre-la, no? Sobretot a l'exportació a països de l'Orient Mitjà o de l'Àsia, no? Llavors, d'alguna manera, com que nosaltres som conscients de que si nosaltres acostumem els ximpanzés a la nostra presència, aquestes interaccions negatives amb els humans poden augmentar, és a dir, perquè la por als humans baixaria, no? Llavors tindria més casos, potser, d'aquestes matances, no? De revenja, que en diem, quan els ximpanzés accedeixen als fruits, no? i als productes agrícoles. I a més també hi ha alguns casos puntuals, però que poden anar en augment també, de ximpanzés atacant a nens, per exemple, no? Que són molt vulnerables, els ximpanzés tenen molta força. Llavors, és una forma de dir, nosaltres volem tenir un efecte mínim en fer que això augmenti, no? I perquè és una situació prou delicada i, per tant, la nostra aproximació serà completament no invasiva, és a dir, amb càmeres trampa i amb recollida de mostres. També hi ha un segon factor, que no és menor, que és la de les malalties infeccioses. És a dir, estem estudiant uns animals que tenen lepra, que és evident que la lepra no es transmet com un encostipat, és a dir, cal un contacte estret, freqüent, amb els aerosols o amb les gotícules dels ximpanzés, cosa que no seria el cas, no? però hi ha un factor de risc, no? I no només dels ximpanzés cap a nosaltres, sinó de nosaltres cap als ximpanzés. És a dir, les malalties respiratòries, que moltes vegades en humans són asimptomàtiques o són simple constipat, poden causar gran mortalitat als ximpanzés.
Llavors,
precisament com que estan en perill crític, és, no volem afegir més elements de risc. Llavors, triem aquesta opció. Evidentment, a nivell ètic, ens fa estar molt tranquils. A nivell d'investigació, suposa un repte, no? I això ho he vist molt durant la tesi, perquè si amb altres animals els pots manipular i directament treure sang o seguir-los, tot això nosaltres no ho podem fer. Per tant, et fa molt més complicat el camí per obtenir aquesta informació, no? És una mica més un repte, però és el preu a pagar, no? Quan vols estudiar una espècie com el ximpanzé en perill crític amb convivència amb poblacions humanes.
I d'aquesta manera.
Clar.
Tot i així, els has vist a plena vista,
als
ximpanzés?
Sí. El que fem normalment quan ens trobem ximpanzés, perquè a vegades, tot i que no els segueixis, clar, tu evidentment estàs buscant les caques.
Les femtes.
Llavors, les femtes les necessites fresques, perquè una femta que porti al bosc 2-3 dies, doncs s'ha degradat, no? Pot haver plogut, han vingut els insectes, l'ADN li ha tocat el sol, l'ADN s'ha degradat, llavors busquem femtes fresques. Llavors, necessites anar en llocs on els ximpanzés hagin estat fa poc. És a dir, llavors, tampoc pots estar gaire lluny, no? Llavors, és com una mica un punt mig de seguir-los quan vocalitzen o quan trobes petjades, etc., a una certa distància. Sí que és veritat que a vegades te'ls trobes. Pot passar, llavors, sempre s'intenta deixar una distància suficient. I el que fèiem també, sobretot en el 2021, que era just l'època encara Covid, era, encara que estiguéssim a una distància prudencial, és a dir, mai hem estat més a prop de 15 o 20 metres, sempre és més que això, posar-nos una mascareta a FP2, nosaltres, durant aquesta estona que potser estem més a prop, i evidentment sempre hem tingut molta cura amb tot, no? És a dir, quan obríem les càmeres trampa sempre amb gel hidroalcohòlic, abans i després, a l'hora de manipular les mostres també guants, mascareta, no? Vigilar molt amb aquestes coses. Sí que és veritat, quan estava a Senegal no estàvem habituant els ximpanzés, això parlo de quan estàvem a l'Institut Jane Goodall, però sí que era un seguiment més ecològic i potser sí que hi havia trobades més freqüents, però també sempre deixant una distància. I sí que hi ha hagut moments que potser has vist un ximpanzé sortir del niu o desplaçar-se o situacions així, però sempre d'una manera deixant una distància de seguretat i no volent-lo seguir tota l'estona, evidentment. Sí.
No ens hem d'imaginar llavors com a la pel·lícula Goril·las en la niebla, no?
Exacte, no.
I
de
diferent.
Fet, coses que tenim en el nostre imaginari col·lectiu, no? Suposo que tothom té la imatge de la Jane Goodall tocant a un ximpanzé, no? Aquestes situacions, això ara seria completament una situació inacceptable en primatologia, és a dir, com tot, no? Com tota la recerca, hi ha hagut una evolució. Una cosa és el que era acceptable als anys 60, no? Que és quan la Jane Goodall comença les seves investigacions a Gombe, a Tanzània, i que evidentment es feien de la millor manera que es podia en aquell moment. Ara, evidentment, tenim molta més informació i això seria completament equivocat. És a dir, cap investigador, inclús els que estudien ximpanzés i que els tenen habituats en altres llocs de l'Àfrica, no farien aquest tipus de comportament, els estarien seguint a una distància i mai hi hauria no es tocaria mai el ximpanzé, no? Això a vegades es veu ara, per exemple, en santuaris, no? De ximpanzés que potser han estat víctimes del tràfic i que ara estan en un santuari on se'ls està rehabilitant, on se'ls cura a nivell físic i emocional, i sí que sobretot les cries necessiten un contacte amb els cuidadors i de més. No? A vegades veiem aquestes imatges encara, no, de persones abraçant ximpanzés, són aquests contextos molt concrets, però quan es fa investigació d'animals salvatges això queda completament prohibit i és completament inadequat.
Precisament fa pocs dies vam commemorar el 8M, el Dia Internacional de les Dones, i parles molt de Jane Goodall, de Dian Fossey. No sé si són referents teus o de la professió, aquestes dues antropòlogues
i
d'altres.
Sí que és veritat que, per alguna raó, que no sé dir ben bé per què, la primatologia és un sector bastant feminitzat, no? Que moltes vegades parlem de la ciència i de la tecnologia, que encara falta molt la implicació de les dones, que falten referents, no? Sí que és veritat que la primatologia té molts referents femenins, això és veritat. I jo també voldria dir que ja que estic aquí, de realçar una mica la figura d'un primatòleg de casa nostra que no és gaire conegut, que sempre anem a pensar en el món anglosaxó, no? Que sempre ens sembla més atractiu, més de pel·lícula. No? I tenim un primatòleg molt important, que és Jordi Sabaté Pi, que ens va deixar l'any 2009, si no m'equivoco, que va ser professor de la UB, de la Universitat de Barcelona, i tothom el coneix molt com el descobridor del floquet de neu, no? I ell això ho odiava, perquè per ell era una anècdota, no?, de la seva carrera, però el gran públic el coneix com el descobridor del floquet de neu, i ell va ser un avançat al seu temps, no? I ell va fer les seves investigacions a Guinea Equatorial i va fer descobriments molt importants també com l'ús d'eines dels ximpanzés, no? Va estudiar ximpanzés, va estudiar goril·les, i no només grans simis, sinó també l'ocell de la mel, de la cua de lira, va estudiar la granota Goliat, va ser un naturalista molt important, i jo crec que també l'he tingut com a referent a Jordi Sabaté Pi perquè fos de casa. No? També és una figura que, malauradament, com que ell no tenia estudis, també vivia a l'Espanya franquista i hi havia unes limitacions molt grans, això va fer que potser el seu nom no hagi arribat tant al gran públic, però m'agradaria també remarcar-lo. I també fa una crítica, ja que estem posats, una mica a la primatologia que s'ha estat fent moltes vegades durant el segle XX, no només la primatologia, la conservació, no? I és una cosa que estem fent una reflexió molt activa des de la conservació, és una mica en la decolonització, no? que això s'està fent en molts àmbits, i moltes visions que es tenien llavors queden completament, ara jo diria, anacròniques i obsoletes, i hem d'intentar canviar-les, no? Per exemple, si ara repassem alguns textos de Diane Fossey, que va fer una gran tasca conservant els goril·les, tenia una actitud cap a les persones locals molt negativa, no? I racista, fins i tot, diria. I va haver a vegades, amb els ulls d'avui en dia, tornar a revisar una mica, no?, aquests textos, aquestes formes d'actuar per fer les coses completament diferents i traçar una línia vermella i dir això no està bé i no ho fem així, no? I treballar amb la població d'allà no com a una manera d'obtenir recursos, sinó d'igual a igual, no? En què les persones cada cop dels països on viuen aquests primats siguin les que a la llarga liderin aquests projectes, no? I evidentment tot això és un procés perquè estem parlant de països on malauradament hi ha situacions cròniques de falta de recursos, en què també els països occidentals tenim un paper, no? Evidentment, ara no entrarem a això perquè no acabaria mai, però sí que hem d'anar pensant en col·laboracions de llarg termini, d'igual a igual, i que els protagonistes siguin les persones dels països on viuen aquests primats, no?
Abans estaves parlant, no?, de que trencaves una llança, no?, a favor del coneixement de Jordi Sabaté. Tots els referents són estrangers. Jo no sé si sense aquesta necessitat de que s'hauria d'invertir més en ciència a casa nostra, no?, i no haver llavors d'anar, sí, anar a investigar, no?, a Àfrica, però potser no anar a estudiar a Anglaterra o als Estats Units.
Sí, a veure, aquest és un problema que sempre està allà. Evidentment, a Catalunya, a Espanya, s'està fent molta recerca i s'està fent molt bé, però jo sempre dic que té un valor brutal el que s'està fent, perquè moltes vegades hi ha coses, investigacions que es tiren endavant amb una canya i amb unes espardenyes, a dir, que té més a veure amb la tenacitat dels investigadors d'aquí i amb la, evidentment, amb la intel·ligència i amb l'habilitat que tenen les persones que segueixen investigant aquí, que no els recursos que es donen, no? I sobretot les persones que hem marxat fora i tornem, a vegades també ens trobem en situacions complexes, no? Perquè és, per exemple, jo ara, coses que em trobaré, jo ara hauré de convalidar els meus títols o homologar, perquè no és el mateix convalidar que homologar, que reconèixer, tot és, no? I això em costarà molts diners i em costarà molt temps. I caldrà un notari, la postilla de l'AIA, o sigui, tota una sèrie de coses que dius, com pot ser que un doctorat al Regne Unit sigui un malson, no?, convalidar-lo o que sigui acceptat a Catalunya, no? I que si jo volgués ser buscar qualsevol posició acadèmica a la universitat o volgués ser una professora de secundària de biologia a un institut, perquè això em contés aquest títol, no?, en els punts de les oposicions, etc. Tot això és un malson, no? Per exemple, la burocràcia. O sigui, la burocràcia jo trobo que és horrible, no?, en aquest sentit. S'haurien de facilitar molt més aquests processos. Després també penso en persones en què tenen molt més experiència que jo no, tot just acabo el doctorat, però tenim persones que porten anys sent investigadors principals a Estats Units, a Alemanya, a Canadà, no? i que a través de beques se'ls ofereix tornar, no? Se'ls ofereix, mira, amb aquesta beca, les beques de retorn, no? Podràs tornar i tot anirà bé i després et contractaran a les universitats. Hi ha autèntics drames de persones que s'acaben aquests 2 anys de contracte, no? De beca, que la universitat no els ofereix una plaça i es troben amb 40 anys, amb fills, dient, jo tenia una vida feta a Washington, vaig venir aquí, no?, amb totes les esperances de tornar a casa i ara em trobo que estic sense res una altra vegada. Llavors, trobo que són coses greus. També és veritat que no vull ser completament negativa, no?, perquè també penso que ara estem en un moment que la generació del baby boom també s'està jubilant en massa i les universitats han de suplir aquestes baixes, no?, i han de crear posicions. I també conec per col·legues de persones que porten molts anys amb contractes petits, no?, temporals, que ara s'estan consolidant les seves places i me n'alegro per ells, però segueix sent una situació complicada. També haig de dir que la situació al Regne Unit ara no és gaire bona, tampoc.
No, tampoc és...
A través de... Després del Brexit i de moltes regulacions han perdut molts estudiants estrangers, que són els que pagaven matrícules més altes. I també són persones que podien venir perquè amb les vises de família podien portar, no?, doncs la parella o els fills, etc. Tot això s'ha anat regulant d'una manera molt restrictiva. I també a través del Covid, que molts estudiants, sobretot xinesos, asiàtics, ja no venen, s'han quedat al seu país, hi ha hagut una davallada d'estudiants internacionals al Regne Unit i això està fent que els ingressos de les universitats britàniques estigui caient moltíssim.
Que
hi ha
no
departaments
llavors,
que estan tancant, universitats que estan fent fora a professors. Per tant, tampoc aquesta idea de que el Regne Unit és la panacea, tampoc. Vull dir que la situació del
és
coneixement
complicada.
I l'acadèmia és complicat arreu, jo diria. I als Estats Units ja no hi entro amb el Trump i la seva visió del que és la ciència. No? Això ja és un altre capítol a part.
No voldria tampoc deixar passar l'oportunitat de parlar en un vessant potser més personal, no? Que és que quan vas anar al Senegal vas conèixer 2 nens, no? I una família, que de fet és molt important també per tu. I a partir d'aquest coneixement d'aquestes persones, doncs t'estàs dedicant també en una causa solidària que és ajudar aquests 2 nens senegalesos, el Mamaia i la Madu, a tenir almenys una millor qualitat de vida. Explica'ns qui són aquests 2 nens.
Doncs bé, jo quan vaig anar a Senegal el 2014, jo vaig viure amb una família del poble on estava i evidentment doncs, vam crear uns lligams molt forts que encara mantenim. I un nen, un nadó de la meva família, va néixer amb hidrocefàlia. No? Vèiem que tenia el cap més gran del compte, no? I la mare i la família estaven preocupats. I vaig jo passar les fotos a algunes amigues metges i vaig començar a investigar una mica i semblava que això seria hidrocefàlia. No? I llavors es va diagnosticar a l'hospital regional, a Kédougou, però allà no hi havia els mitjans i se'l va derivar a l'hospital de Fanar, Dakar. Però, evidentment, allà sí que hi ha els mitjans per fer operacions d'aquest tipus perquè, malauradament, els casos d'hidrocefàlia allà són més comuns que aquí per molts problemes, no?, que puguin haver-hi en els parts, o fins i tot els problemes d'alimentació de les embarassades, no?, manca de certs nutrients, no? Llavors és prou comú, diria, allà, però allà la sanitat no és pública com aquí, és a dir, s'ha de pagar tot. Quan dic tot, és des de l'operació, com els guants, el paracetamol, qualsevol cosa que es necessiti, no? Llavors estem parlant de famílies amb molts pocs recursos i qualsevol cosa que estàvem parlant de costos d'uns milers d'euros, no? I això era algo òbviament inassumible, no? Llavors va iniciar aquest crowdfunding alhora a través d'una altra amistat, no? Per fer-ho curt, d'un poble prou proper a on estava jo, vam conèixer el cas de l'Amadou, que era un nen més gran, que ja tenia 4 o 5 anys, que tenia una hidrocefàlia molt marcada perquè no s'havia operat, portava 4 o 5 anys creixent així, no? I llavors vam decidir anar junts en aquest projecte, no? I fer un crowdfunding conjunt i anar junts a fer l'operació, no? Primer es va operar l'Amadou, que era més urgent perquè portàvem molts anys així, i després el Mamaia. I tots dos porten una derivació ventriculoperitoneal, que el que fa és treure l'excés de líquid encefalorraquídic i el deriva cap al sistema digestiu. De manera que en el cas del Mamaia, que era molt petit, es va aturar, no?, la hidrocefàlia i el cap va tornar a les mides normals. En el cas de l'Amadou ha sigut més complicat, però el que sí que s'ha permès és que no anés a més, no? S'ha estabilitzat. Jo tinc més contacte amb el Mamaia, perquè és qui forma part de la meva família senegalesa, diguem-ne. Ara el Mamaia està bé, és un nen que va començar a caminar i a parlar un xic més tard que els altres nens, però camina, corre, parla. Sí que és veritat que en el seu cas la hidrocefàlia forma part d'un síndrome, que és el síndrome d'Andy Walker, que és una malaltia congènita. Creiem que és perquè els pares són cosins de primer grau. Malauradament allà, com sabeu, hi ha casaments forçosos entre familiars. La mare del Mamaia la van casar amb 14 anys amb el seu cosí. I creiem que segurament per això el Mamaia té aquests problemes. I llavors sí que és veritat que el Mamaia a nivell cognitiu no està tan desenvolupat com altres nens, no? Potser no és el nen més hàbil a nivell motor, tampoc. I a nivell cognitiu doncs, parla d'una manera potser més simple i a l'escola doncs, té més dificultats que altres nens. I és el problema, no?, que ens trobem en països com Senegal, en què realment hi ha un problema de recursos a la sanitat pública i en molts altres aspectes. Llavors, hem pogut comparar el cop de la malaltia, no? Però totes aquestes altres coses que tenen a veure més amb el desenvolupament psíquic, motor, emocional, educatiu, no? No tenim els recursos. És a dir, segurament si el Mamaia hagués nascut a Parets del Vallès, doncs tindria tota una sèrie de psicòleg, pedagogs, mestres d'educació especial, serveis. I això és una cosa que evidentment a mi se'm fa molt dura, però no hi podem fer res, no? Llavors, simplement intentar que pugui anar a les revisions mèdiques, no?, que estigui tot controlat. Jo ara tinc ganes de tornar-hi perquè ara fa molts anys que no hi puc anar, des del 2019, a veure si aquest any puc tornar al Senegal i veure'l, no? Em faria molta il·lusió. I amb això que deies del crowdfunding, doncs l'últim que vam fer va ser l'any 2019, perquè sempre paguem les revisions mèdiques, no? Si necessiten fer-se un TAC de la vàlvula per veure que estigui tot bé, doncs anem utilitzant aquests diners i de moment encara en tenim perquè es va fer una recollida prou quantiosa i per aquestes revisions és suficient, no? Pel transport a Dakar, a la manutenció mentre estan a Dakar, que és una ciutat molt cara, no? Les proves, clar. Si més endavant s'hagués d'operar, possiblement hauríem de tornar a requerir d'un crowdfunding, perquè sí que és veritat que la vàlvula que porta està bé i li van fer una com diuen ells, no, li van deixar el cable llarg perquè pugui durar molts anys i a més és un nen que és prou menut, que forma part de la seva malaltia, que sigui menut, però sí que és veritat que no durarà per sempre i és a dir, potser a una certa edat caldrà renovar, no, aquesta vàlvula, aquest tub i llavors en aquell moment ja haurem d'avaluar com ens ho fem, però segurament ens caldrà també ajuda una altra vegada.
Marina, et convidem, si hi ha l'oportunitat, doncs, que ens utilitzis en el bon sentit.
D'acord,
no?
Moltes gràcies.
De en contacte i així podem fer difusió. Doncs arribem al final de l'entrevista i no sé, clar, quines perspectives tens respecte al futur, perquè justament ara s'ha acabat la tesis, no? Tota aquesta part formativa que hem resumit, no? De 11 a 12 anys que portes doncs, estudiant, formant-te i no sé quin és això, la perspectiva, quins objectius et planteges.
Doncs la veritat és que estic aquí en un procés de reflexió, no? Perquè d'alguna manera vaig prendre la decisió de tornar, tenia ganes de tornar a Catalunya, no? I d'establir-me aquí. Però sí que és veritat que em trobo amb dificultats, no? en el marc laboral. M'estava pensant l'opció de no seguir a l'acadèmia, no? d'enfocar-me a altres sectors, però també és veritat que no és fàcil. Llavors, doncs, ara estic en un procés que m'estic donant un temps per veure una mica cap a on tiro. Evidentment, vull prioritzar també la publicació dels articles derivats de la tesi. Amb això m'hi vull posar bastant, mentre també busco altres opcions laborals, que evidentment entenc que no necessàriament aniran lligades a la primatologia, però sí que m'agradaria poder utilitzar, no?, tots els coneixements, les habilitats que he adquirit per treballar en àmbit científic o de recerca o de conservació, tot i que sigui en altres àmbits, no? I potser no siguin tan purament acadèmics i siguin més aplicats.
Doncs molta sort i en tot cas estem en contacte i ens tant. Vas explicant els avenços. Hem parlat amb Marina Ramon, paratana, biòloga i experta en primatologia, doncs que li agraïm molt aquesta presència.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.